converses. COPE Catalunya i Andorra.
Senyores i senyors, com tots els dissabtes, benvinguts al Converses. Estem al restaurant de l'Ostàs Gran Marina del Walter Center de Barcelona. Aquest dissabte en companyia del Joan Maria Claveguera, director de l'Agència Catalana de Notícies. Bona tarda, Joan Maria.
Hola, bona tarda.
Ens acompanya també el Leandro Lamor, director de l'Agència F Catalunya. Bona tarda, Leandro, benvingut també.
Bona tarda.
El Joan Carles Valero, que és el director de Relacions Institucionals del Centre de Catalunya. Bona tarda, Joan Carles.
Hola, bona tarda.
I l'Enric Sierra, que és adjunt al director de La Vanguardia. Enric, molt bona tarda. Gràcies.
Bona tarda.
El dissabte al Converses, el senyor Joan Ridao. Senyor Ridao, bona tarda.
Bona tarda.
Benvingut i ben trobat.
Moltes gràcies. Molt
feia temps que no passava per la cadena COPE a Catalunya i Andorra. L'hem aconseguit, doncs, trobar i localitzar i convidar-lo i vostè acceptar, i això sempre és una bona notícia per nosaltres. Situem una mica els oïdors on està el senyor Joan Ridao ara, perquè vostè l'any 2011 doncs va deixar, podríem dir, la vida política activa, va deixar la secretaria general d'Esquerra, va deixar també de ser portaveu d'Esquerra al Congrés dels Diputats, va tornar cap a Barcelona, cap a Catalunya. Si no m'equivoco, ha tornat a la docència, a la universitat, i també és membre del Consell de Garanties Estatutàries, veritat?
Efectivament.
Escolti, doncs avui dissabte és el convidat ideal, crec jo, eh? Sobretot perquè les últimes hores aquest Consell de Garanties Estatutàries ha estat notícia, i déu-n'hi-do quina notícia, per alguns per bo i per altres per menys bo, no? Alguns diran que és foc a mica, això de que el Consell de Garanties Estatutàries hagi tombat així d'un cop, doncs, allò que diuen les estructures d'estat que havien tancat, pactat, Convergència i Unió i Esquerra Republicana de Catalunya.
M'ho està demanant o és el preàmbul?
Estic demanant que m'ho hagi demanat tot plegat. Jo he fet una introducció una mica llarga.
Bona tarda i salutacions a tots, no? I a totes, i començo pel capítol protocolari, però no per això menys sincer, agraint una vegada més la vostra invitació, no? Bé, efectivament aquesta setmana hi ha hagut diferents notícies, podríem dir, que afecten el denominat procés, i una ha estat la sentència del Tribunal Constitucional sobre la llei de consultes, i una altra que ha coincidit amb el temps és un dictamen d'un òrgan de naturalesa consultiva com el Consell de Garanties Estatutàries sobre unes esmenes, no sobre les estructures d'estat. És a dir, a nosaltres un grup com el Partit Popular de Catalunya ens demana un dictamen sobre unes esmenes reservades, concretament 7, pel grup parlamentari d'Esquerra Republicana per incorporar la llei d'acompanyament pressupostari, en què es dona una sèrie de mandats al govern amb un termini que s'expressa en cadascuna d'aquestes esmenes per tal de modificar lleis estatals o lleis catalanes, però en cap moment les esmenes no fan menció a aquestes estructures d'estats, no? Aleshores, nosaltres, que som un òrgan que per llei el que fem és escrutar i examinar les normes o els projectes de norma a la llum de la Constitució, de l'Estatut, doncs lògicament hem fet un pronunciament que en alguns casos ha estat favorable al sol·licitant, al Partit Popular, i en altres casos, diguem, a l'esmenant. Per tant, hi ha hagut una miqueta de tot, perquè senzillament hem fet, insisteixo, un anàlisi purament jurídic. Ara, la lectura política que han fet els mitjans, això ja és una altra cosa que a mi no em correspon, però insisteixo, nosaltres no hem analitzat les estructures d'estat, que a més el propi esmenant ja al·ludia en el redactat de les esmenes, sinó simplement una proposta, en alguns casos més afortunada, en altres casos no tant, sobre una llei tributària, una agència de seguretat social, les denominades infraestructures crítiques, etc.
Jo li parlava això del foc amic que diuen alguns. No es pot parlar dels de foc amic. Vostès són juristes, han fet una resolució en base a la jurisprudència vigent, i prou, i res més. No cal buscar-hi cap component política.
Com ho fem...
Allò que es diuen al Consell, quan dictamina a favor de la Generalitat, és fantàstic, o que dictamina en contra, és espanyolista.
Mira, el Consell de Garanties, primer, cada mes elabora entre 3 i 4 dictàmens de naturalesa distinta, perquè a més nosaltres com a client, perquè s'entengui, tenim el govern, perquè el govern està obligat a demanar dictamen preceptivament abans d'interposar un conflicte de competències, un recurs d'inconstitucionalitat.
Els grups parlamentaris sovint també ens demanen dictàmens i fins i tot el síndic de greuges, per tant, dictaminem sobre moltes coses que no tenen cap tipus de notorietat ni de transcendència, no? I a més ho fem amb una garantia d'independència ja des de fa molts anys, i ho feia el propi Consell Consultiu, que és una mica l'embrió de l'actual Consell de Garanties, no? Aleshores, hi ha ocasions que hi ha dictàmens més polèmics, més, que tenen més arestes o que tenen més, porten, diguem, aparellat, diguem, més debat polític. Va ser la llei de consultes, ara sí aquest, però li asseguro que és un òrgan que al llarg de la seva trajectòria i tota la seva executòria ha sigut un òrgan independent i a més ha actuat amb prou rigor jurídic. Sí,
sí, de fet,
Maria,
hi ha gent que pensa que això els legitima a vostès, perquè clar, escolti, vostès han tingut detractors i, i gent que ha opinat en positiu, no? Els detractors són aquells que diuen, escolti, aquest és un organisme que s'ha creat aquí per legitimar absolutament el 100% de les decisions que prenguin els socis que tiren endavant el procés. Jo crec que això els legitima.
Últimament, no?
I d'entrada, a més, és que no és ni un òrgan d'obligat compliment en les seves sentències.
No, nosaltres som un diguem, tenim una magistratura de persuasió, que es diu, és a dir, gairebé el 100% de les vegades tant el govern com el Parlament fa cas de les nostres recomanacions. El síndic de greuges tampoc, no obliga amb els seus informes, i per tant, des d'aquest punt de vista, depenem de la capacitat que tenim de demostrar que som un ens independent i que actuem amb rigor perquè la gent ens faci cas, no? No fa massa mesos, en relació al dictamen de consultes, perquè la votació va ser ajustada i vam quedar 5 a 4, som un òrgan de 9 membres, doncs hi va haver una certa polèmica i alguns van aprofitar per dir, però esclar, si algú s'entreté a mirar els anals del Consell de Garanties d'aquests últims anys i examinar quina ha estat la posició del Consell, veurà que sovint li donem la raó al govern, de vegades no, i al Parlament exactament igual, i en aquesta ocasió hem fet, crec, el que havíem de fer, i a més ho hem fet per unanimitat, llevat d'algunes petites coses. Per tant, des d'aquest punt de vista estic d'acord que això qualifica la imatge del propi Consell de Garanties davant de l'opinió pública, llevat de que algunes persones es deixin, diguem, arrossegar per determinats titulars fàcils en els mitjans de comunicació.
De tota manera, sí, el fet de que vostè sigui, hagi estat, vaja, un destacat dirigent d'Esquerra Republicana, no li ha creat una certa mala consciència firmar un dictamen que va en contra justament del que el seu partit acabava d'impulsar?
Bueno, jo des del moment que adquireixo la condició de membre del Consell em poso el barret de conseller i per tant actuo com a professor de dret constitucional i a partir d'aquí miro d'abstraure'm de qualsevol altre condicionant, no? I per tant, si no fes això, aleshores seria titllat de sectari i segurament no tindria les condicions.
Per tant, no hi havia cap altre camí.
Pensi vostè que a mi em nomena el Parlament per una majoria de més de 2/3. Em van votar gairebé tots els grups, inclòs el Partit Popular, més de 100 diputats del Parlament, i per tant jo em dec al Parlament i no em dec a cap grup polític en concret, no?
No hi havia cap més remei que fer aquest dictamen, no hi havia cap altra sortida.
Bueno, jo entenc que el dictamen és molt ajustat, és a dir, en ocasions, per exemple, el dictamen diu és possible que una futura Agència Catalana de la Seguretat Social assumeixi les prestacions pròpies i les que li pugui donar l'Estat. Això és legítim. Però, en canvi, no és legítim i no s'ajusta al marc constitucional i estatutari que digui que una llei tributària catalana gestionarà i recaptarà tots els impostos suportats a Catalunya, desconeixent que n'hi ha que són propis de l'Estat i de la Generalitat. Per tant, des d'aquest punt de vista, el pronunciament ha estat diferent en algunes qüestions, però, insisteixo, crec que hem fet allò que havíem de fer.
Però, i vostè creu que, malgrat que no sigui vinculant, d'obligat compliment, els hi faran cas? És a dir, els...
Bueno, jo no ho sé, perquè això depèn dels esmenants i altres grups que hi poden donar suport. Normalment acostumen sempre a fer les transaccions i a fer els canvis i a modular les esmenes, no? D'altra banda, poden fer cas omís, perfectament, jo no ho sé, no està... En el moment que nosaltres emetem el dictamen ja queda en la mà dels grups polítics de fer el que creguin convenient. Ara, normalment, tant el govern, quan interposa els recursos davant del Tribunal Constitucional, com els grups polítics del Parlament, sempre s'han ajustat allò que dèiem, no?
Però Carles Valero...
Sí, jo volia incidir en el tema de la legitimació de l'organisme que... ara estàveu comentant, i jo crec que sí, efectivament, legitima la independència, no?, de l'organisme, al igual que l'organisme de contractació pública de l'administrativa de la Generalitat, que va tombar la privatització de l'Aigües Ter Llobregat, no?, la més gran privatització del govern de la Generalitat. Amb això vull dir que, clar, legitima els organismes, però deslegitima el govern, en el sentit que fa malament les coses, no? Vull dir, tot plegat no és una mica pedaços el que s'està fent. Vostè, que és un jurista, vull dir, de reconegut prestigi, no només a Catalunya, sinó a l'Estat espanyol, com a constitucionalista que és vostè, no creu que s'està fent les coses potser massa a pedaços?
Bueno, són dues coses diferents. Primer, tot sistema polític té un mecanisme de garanties, no?, que normalment en els estats és un tribunal constitucional, i en un sistema com el català, doncs és de caràcter consultiu, perquè no pot tenir funcions pròpiament jurisdiccionals. I aquest òrgan se situa al dessus de la melé, és a dir, no forma part del poder executiu ni depèn del Parlament. Per això el Tribunal Constitucional, el Consell de Garanties, és un òrgan de naturalesa jurídico-política elegit pel Parlament, però que resol amb regles jurídiques conflictes polítics. No és el mateix que un Tribunal de Justícia Ordinari, no? Primera consideració. Per tant, nosaltres no depenem ni del govern ni del Parlament, i no tenim per què, en definitiva, actuar, diguem, d'acord amb els seus postulats, no? I en segon lloc, clar, el poder executiu, i en aquest cas el legislatiu, perquè de fet les esmenes venien del Parlament, d'un grup parlamentari, a l'empara, diguem, de les seves atribucions, del naixement, doncs és lliure de fer el que vulgui, no? En definitiva, és clar, si un dictamen declara inconstitucional o antiestatutària una esmena, vol dir que no està ben feta. I en tot cas, el nostre dictamen serveix perquè en la fase de tramitació legislativa aquest òrgan del Parlament modifiqui el seu plantejament, perquè quan s'aprovi la llei estigui depurada i per tant sigui perfectament legítima, no? És aquesta una mica la nostra funció, i crec que l'hem exercida, no?
Sí, de tota manera les correccions tècnico-jurídiques que puguin fer els partits polítics arran d'aquest dictamen. I aquí li pregunto una mica des de la seva experiència també política anterior, poden fer possible oblidar l'efecte que té, que pugui tenir, en introduir dubtes sobre el procés polític, no?, de la independència?
Clar, aquesta és una pregunta, diguem, una mica coral, que es diria ara modernament, perquè té... Anem a veure, és a dir, primer no podem prejutjar què es farà, perquè fins i tot, insisteixo, es podien presentar les mateixes esmenes i no acatar el criteri del Consell. En segon lloc, si vostè examina les esmenes, veurà que tenen un contingut eminentment polític, és a dir, no són esmenes que... diguem, formen part de la part dispositiva d'una llei, és a dir, d'un article, sinó que són una espècie de mandat a l'executiu perquè faci no sé què, perquè aconsegueixi. Per tant, tenen, diguem, una substància molt, molt diferent. Per tant, és a dir, són més pròpies, perquè ens entenguem, dels mandats que dona el Parlament normalment a través de les resolucions, no?, o a través de les conclusions de comissions d'investigació. El que passa que l'esmenant ha volgut que això vagi a la llei d'acompanyament, que com tothom sap és una llei una miqueta que és desastre, que hi cap absolutament tot, i ho van cabien aquí. Per tant, creguin que és un tipus de mandat més o menys legítim, depèn del cas, que es podia haver instrumentat a través d'una proposta de resolució. I per tant, des d'aquest punt de vista ja se sap que els mandats que dona el Parlament al govern no vinculen mai, és a dir, vinculen políticament, però no són exigibles davant de la justícia, no? Per tant, cada dia el Parlament aprova coses que li demana al govern, escolti, arregli vostè el punt quilomètric 14-13 de la carretera comarcal 25-26, no? I el govern pot complir o no complir aquest mandat. El vincula políticament, vol dir moralment, sí, però no li és exigible. En aquest cas és el mateix, però posat a la llei d'acompanyament. Per tant, des d'aquest punt de vista no és el mateix que mirant la llei de pressupostos, que és un estat d'ingressos, un estat de despeses i partida per partida, que és l'expressió xifrada i comptable d'una sèrie de coses, no?, que té un rigor i que m'explico. Per tant, des d'aquest punt de vista, això té un marge, diguem, per l'aplicació, i ja veurem exactament el que es fa. Això és una cosa, i l'altra, el tema estructures d'estat, que en definitiva que és una qüestió que li cap al govern o al Parlament o als diferents grups polítics en funció, diguem, de la posició que han pres en relació al denominat procés, no? És a dir, i això nosaltres ni entrem ni sortim en aquesta cosa.
qüestió.
Sí, abans ha comentat vostè en una de les seves respostes en la col·lisió estatutària d'aquestes esmenes, no? En el Consell de Garanties. I ara mateix m'ha vingut allò el passat de cop, no? El passat recent, no? De cop, vostè redactor, no? De l'Estatut. Redactor, però bueno, aquí la premsa, com som periodistes, vostè és el pare de l'Estatut, per nosaltres, no? Pels periodistes. Bueno, però si em permet, no? Otorgar-li la paternitat sense fer-li l'anàlisi d'ADN.
Ara fa més aviat mal efecte, tal com va acabar tot, però...
Sí, no, no. Bueno, tal com va acabar és la...
No sabem si és un elogi o...
No. És que no ha acabat, amic Claveria. És que sempre...
Claveguera, perdó.
No, la qüestió és que... jo he sentit a la meva família el que suposa per un pare que mori un fill en vida, no? Del pare. I almenys en el marc mental dels catalans de l'Estat espanyol, l'Estatut està mort. Vull dir, què sent vostè després de la èpica feina feta durant tants anys en aquests moments, quan l'Estatut és mort?
Jo ja en la fase, diguem, d'aprovació final, sobretot a la part, diguem, de la negociació amb l'Estat, vaig sentir una miqueta com algú que li arrenquen amb un fòrceps, no?, abans d'hora, i de manera una mica espúria una criatura, perquè efectivament, després del 30 de setembre, en què el Parlament va aprovar un estatut que fixava un horitzó col·lectiu il·lusionador, hi va haver una negociació i després una laminació, i en última instància un tribunal constitucional que va passar com una piconadora sobre aquell estatut, de tal manera que, per dir-ho eufemísticament, l'estatut va quedar desactivat operativament, és a dir, l'estatut, malgrat que només es van declarar inconstitucionals i es van anul·lar 11 preceptes
de cent i pico, no?
Amb les interpretacions que va fer el tribunal, evidentment estem davant d'un model d'autogovern o d'autonomia política més aviat administrativa, o dit d'una altra manera, hi ha hagut una administrativització de l'autonomia política, de tal forma que efectivament la Generalitat gestiona moltes coses, però el poder polític i de decisió no el té. De tal manera que de vegades es diu, té moltes competències o pot fer moltes coses, sí, però quina és la qualitat de l'autogovern? Que aquest és el debat, no? I per tant, allò va acabar com va acabar. Entre altres coses, si aquell desenllaç no hagués estat tan infeliç, segurament ara no estaríem amb aquest plantejament obertament independentista que s'està fent des d'algunes institucions i partits polítics, molt probablement.
Molt bé, esteu escoltant el Converses de la cadena COPE Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Goethe Centre de Barcelona. Aquesta setmana amb el Joan Maria Claveguera, Leandro Lamor, Enric Sierra, el Joan Carles Barrell, el convidat d'avui, el senyor Joan Ridau, professor universitari i també membre del Consell de Garanties Estatutàries, un personatge aquesta setmana d'actualitat més que mai, com ho hem pogut comprovar. Se sent vostè molt, molt pressionat amb aquest inici de programa, aquest tercer grau sobre la resolució?
No. D'altra banda, home, no.
Era previsible, no?
No m'erigeixo mai en relator ni explico el contingut dels dictàmens, que d'altra banda s'expliquen per si mateixos, el que passa que les circumstàncies han portat que avui havia de ser aquí, per tant, bueno, des d'aquest punt de vista jo em remeto el que diu el dictamen i en classe convido els oients a
després
llegir, si és que...
I ho explica prou bé.
Una altra cosa són els titulars, no?, perquè hem llegit aquests dies, Varapalo i tal. Llavors, la pregunta, perquè la gent que ens està escoltant es pugui entendre, el dictamen desactiva o és un torpedo contra les estructures d'estat o estem parlant d'una mera correcció tècnica?
Estem parlant d'una mera correcció tècnica d'unes esmenes que no necessàriament han de servir per executar les estructures d'estat, és a dir,
no impossibilita.
Jo li explico, és a dir, si vostè vol fer la hisenda catalana, doncs vostè farà el que hagi de fer i ja... I, per tant, un govern executarà, disposarà, discreta, pacientment, el que sigui necessari, sobretot per preparar un escenari de futur. Però pensar que necessàriament això s'ha de concretar amb una llei tributària que gestioni de manera immediata els tributs propis i els cedits per l'Estat, parcial o totalment... Home, jo crec que no són exactament les dues coses. Per tant, des d'aquest punt de vista, crec que és correcte dir que el Consell de Garanties desactiva una part, diguem, de les esmenes que s'han presentat que pretenien instrumentar això d'una o altra forma, però en canvi no té res a veure amb que el govern trobi altres fórmules, altres vies, segurament molt més adequades per fer-ho possible, no?
Per tant, l'únic camí al final ens porta a que hi hagi un acord amb l'Estat, entre Catalunya i l'Estat espanyol, perquè bueno, no és aquest al final el...
Diguem, aquesta ja és una aspiració. Mira, ara parlant
d'interpretacions, però aquesta no és l'esperit,
parlant d'interpretacions de caràcter jurídic de les normes, hi ha la sentència anterior a aquesta polèmica del Tribunal Constitucional, la relativa a la declaració de sobirania, que va ser llegida i interpretada, jo crec, més negativament del que mereixia. Efectivament, anul·lava la part més polèmica, que era la declaració de sobirania, la primera part en què el Parlament deia que Catalunya era un subjecte sobirà, no? Diguem que ja era la part més vulnerable perquè col·lisiona directament amb la Constitució, no? Que defineix que hi ha un únic subjecte, que és el conjunt de l'Estat espanyol, des del Cabo de Gata fins a Finisterre, perquè ens entenguem. Però seguidament la declaració de sobirania va ser legitimada, i el Tribunal diu dues coses importants. Primer, acull per primera vegada la doctrina quebequesa i diu, escolti, el dret a decidir no existeix en l'ordenament intern, però si vostè promou una reforma constitucional, això és possible. I dos, diu, entre els actes preparatoris de la reforma de la Constitució hi cabria una consulta, no defineix de quin tipus, no? I encara diu una tercera cosa. Diu, escolti, no és un problema del Tribunal, sinó dels actors polítics negociar i trobar una sortida dialogada. Problema que entenc jo, vist amb un cert distanciament, que el context plenament electoral enguany no és el més propici, i d'altra banda, també és un procés que ha tingut oscil·lacions. És a dir, moments més àlgids, moments més baixos, de tal manera que des d'aquest punt de vista no és fàcil veure, diguem, el moment en què això pot trobar una solució, diguem, dialogada. En qualsevol cas, ara hi ha unes eleccions el mes de maig que segurament no faciliten el diàleg, i després unes generals a la tardor, però jo estic convençut que més enllà d'aquestes eleccions generals, independentment de qui tingui la responsabilitat de governar, hi ha d'haver un escenari de diàleg necessàriament, perquè fins i tot en el cas que Catalunya pogués obertament arribar a la secessió, aquesta negociació hi haurà de ser. I ha sigut sempre en tots els casos, no? Encara que sigui de vegades amb la intervenció d'instàncies de caràcter polític a nivell global, no? O regional, tipus Unió Europea, etc. No?
De fet, com a pas previ amb aquest diàleg, que jo també entenc que hi ha de ser, i que preveu aquell full de ruta del qual ens va parlar el president Mas, que no li va comprar el 100% al senyor Junqueras, estableix que aquest pas previ són les eleccions del 27 de setembre, a partir del qual, unes eleccions absolutament plebiscitàries, i jo crec que el que ha passat aquesta setmana amb el jutge Vidal és una guspira que ha tornat a encendre aquestes ànsies i ha tornat a encendre el procés en aquest sentit, i de fet tant el president Mas com el portaveu del govern, el senyor Homs, ja han dit que això evidencia que aquestes eleccions només poden ser plebiscitàries. Com contempla aquest escenari vostè, que ha estat polític, actiu, i des d'aquesta tribuna que té ara?
Bueno, el desitjable, lògicament, hagués estat, com en altres països de llarga tradició liberal democràtica, com el Regne Unit o com el Canadà, doncs, que hi hagués hagut un acord per fer una consulta legal acordada i a partir d'aquí, lògicament, establir la negociació, les decisions corresponents. En aquest context, com això no ha estat possible, s'ha plantejat l'alternativa, diguem, d'unes eleccions de tall plebiscitari en què se suposa que els electors aniran a escollir no només els seus representants, sinó a donar un mandat democràtic perquè, al voltant d'aquesta qüestió, no?, de la secessió, el Parlament prengui una determinació, que pot ser una declaració unilateral, que pot ser qualsevol decisió que potser postergui o allargui uns mesos la declaració, però en qualsevol cas estaríem en un escenari rupturista, no? Seguint la tradició d'altres països, doncs, insisteixo, hauria d'haver estat possible fer una consulta d'aquesta naturalesa, no? I com no ha estat possible, jo entenc que es pugui transmutar en unes eleccions. Ara, a partir d'aquí s'obren molts interrogants. Quines majories, més o menys qualificades, n'han de resultar d'aquestes eleccions al Parlament per entendre que està legitimada aquesta majoria per fer això? En segon lloc, s'han de tornar a fer una consulta, és a dir, s'ha de demanar explícitament a la gent que digui sí o no, perquè més enllà d'unes eleccions això no és suficient.
el full de ruta del president Mas ho establia.
Sí, sí, però altra gent no diu el mateix, no? S'ha de fer una negociació, ni que sigui instrumentalment, amb el govern de l'Estat per preparar, diguem, aquest procés de transició, o fins i tot per arribar eventualment a una reforma a la Constitució. És a dir, tot això ja ho veurem més endavant. En qualsevol cas, sembla que estan negociant un full de ruta i d'aquí unes setmanes o alguns mesos el posaran sobre la taula, ja ho veurem, no?
Enric, sí. A veure, a mi li vull fer dos preguntes barra reflexions, no? Un, clar, vostè com a jurista està clar que ha de determinar quin és el perímetre legal i naturalment és un pes que es mossega la cua. Aquestes propostes via esmenes sortien del perímetre, i vostès des del Consell de Garanties Estatutàries diuen, no, clar, surten del perímetre, per tant, estem anant a un escenari que ara la llei no contempla. Sí. Per tant, és un peix que es mossega la cua, és a dir, ara no tenim un estadi amb un permís ampli que pugui ampliar això. I, òbviament, aquest nou perímetre haurà de ser determinat per la via de l'acord o determinat per la via d'un nou escenari a través d'una ruptura, no? Però a vostè no li dona la impressió de que avançar-nos, o sigui, crear aquestes estructures d'estat abans de les eleccions, on realment hi haurà un mandat o no de la ciutadania, en el sentit de si anem a un escenari de ruptura o no, és potser massa accelerar el procés?
El que jutja extemporani em sembla més aviat que és potser traduir això amb determinades normes jurídiques, amb determinats acords, etc. Es pot jutjar, eh? No ho tinc clar, però es pot considerar que és més o menys oportú. Que no deixa de ser convenient en qualsevol cas és que si un govern amb els seus aliats tenen la determinació d'arribar a aquest horitzó d'aquí a un temps, home, cautelarment has d'anar preparant algunes estructures, per exemple, una diplomàcia que permeti buscar aliats, simpaties, adhesions i complicitats en el concert internacional. Dos, has de poder preveure què passarà en el supòsit, diguem, de la desconnexió energètica, si és que hi ha algun problema, que suposo que no. Tres, preveure què passarà, diguem, a les centrals nuclears que hi ha al teu territori. Jo crec que és l'obligació
de tot govern. Però això s'ha de fer per la via normativa?
No, però això s'ha de reflexionar. No, això és el que li he dit al principi, dic que el que es pot qüestionar és si és necessari que això es tradueixi, no tant normativament, que no he dit això, sinó que es faci dintre de l'ordenament jurídic d'un estat matriu, i no de l'estat, diguem, successor, que per utilitzar un terme, diguem, de dret internacional. Aquest és el que podríem dir que és discutible. Ara, que cautelarment es vagi preparant i pensant, com em sembla que alguna instància del govern ha fet, el propi Consell de la Transició, trobo que és normal, i trobo alhora que els antagonistes de la secessió doncs ho trobin molt, molt mal fet, això, doncs això forma part del joc polític. Ara, com a òrgan, podríem dir entre cometes jurisdiccional, nosaltres, clar, analitzem a la llum de les normes que hi ha actualment vigent el que se'ns proposa i per tant arribem a dir això no pot ser. Ara, que això s'instrumenti en el futur d'una altra manera, doncs evidentment això és possible, i que es pugui preparar abans, em sembla lògic d'altra banda.
Joan Carles. Sí, jo, vostè que és professor universitari de dret constitucional i que per tant prové de l'acadèmia, ha passat a la política i torna a l'acadèmia, no? En aquests moments estem veient com des de l'acadèmia s'estan plantejant alternatives polítiques, parlo des de la perspectiva estatal, no? Però també des de la perspectiva aquí catalana, perquè aquestes alternatives s'estan fraguant mica en mica, no? També a casa nostra, no? Primer, li volia demanar per Podemos, Podem, guanyem o el que sigui, perquè els noms varien, les propostes de que aquí a Barcelona doncs defensa a la Colau, no? D'una banda, i després allò, arribades a la política, com sembla ser que està clar que serà la del jutge Santiago Vidal, no? Que ha rebut diversos oferiments, segons ell mateix va declarar ahir divendres, de que l'havia fet diverses formacions, Convergència i Unió, Esquerra Republicana, CUP i fins i tot Iniciativa per Catalunya, no? Ell deia, no? Una reflexió...
No, jo li faré una reflexió més general, no?
Sí,
diguem que portem l'anècdota a la categoria perquè, per no entrar en massa els detalls, no?
Jo crec que estem
assistint a un moment de crisi molt profunda de la legitimitat de la democràcia representativa com a conseqüència dels reiterats episodis de corrupció, la poca transparència, opacitat, fins i tot gairebé telúrica, no?, de la governança econòmica com a conseqüència de la crisi. Una crisi també del sistema de partits que ens va anar molt bé i era molt vigorós durant la transició i durant els primers anys de la democràcia, però que han esdevingut màquines de competir electoralment i per tant estaríem davant d'un autèntic autoritarisme postdemocràtic. La gent demana poder participar, intervenir en les decisions que afecten el seu dia a dia, i això ha fet que en aquests moments estem a punt, en aquest pròxim cicle, probablement, pel que diuen les enquestes, de veure que el bipartidisme més o menys imperfecte que hi ha hagut fins ara, amb l'alternança PP-PSOE, o fins i tot el sistema de pluralisme que hi ha hagut a Catalunya en mans de 5-6 forces polítiques, es vegi alterat. No que implosioni, no que desapareguin els partits tradicionals, però sí que apareguin tercers, quarts actors molt importants, no? I jo crec, per tant, que l'emergència de noves forces polítiques obeeix això, no? El que passa que això ho veurem al llarg del cicle i probablement el que avui algunes enquestes auguren, d'aquí uns mesos no serà exactament així. I en segon lloc, això és el que explica també, doncs, l'aparició, la irrupció en l'escena política de persones noves, de gent, diguem, que procedeix d'una altra òrbita, amb certa notorietat o projecció, notorietat mediàtica, que engresquen més a la gent que no pas, diguem, els vells actors de la vella política o dels partits de tota la vida. Jo crec que aquest és un context que no l'havíem viscut mai en democràcia. És a dir, hem viscut moments de degradació, de gran deteriorament de la vida política, per exemple, a finals dels 90, com a conseqüència d'un PSOE lliscant paurosament, diguem, per la pendent, diguem, del gal, de la corrupció, etc. Però no havíem assistit mai, diguem, a un moment, diguem, de tanta convulsió política. És a dir, per dir-ho d'alguna manera, les pèrdues electorals que auguren les enquestes probablement seran irreversibles. És a dir, el panorama polític canviarà absolutament, no? I per tant, això és el que estem vivint, no?
El sistema tradicional de partits, doncs, s'ha acabat, o què? O no? O persistiran?
No, anem a un sistema de partits... Diferent. Miri, a Espanya el sistema de partits tradicionalment en democràcia ha sigut un sistema gairebé bipolar, blanc o negre, blanc o negre, amb algunes forces polítiques, no?, d'àmbit, diguem, territorial, que han pogut, diguem, condicionar la governabilitat, fer aliances, fer pactes, però bàsicament ha estat això, amb una tercera força política, sigui Izquierda Unida, el que sigui, que ha pivotat.
Això ha canviat.
A Catalunya hem tingut, per dir-ho en una categoria politològica, no, un sistema de pluralisme moderat, que es diu. És a dir, no bipartidista, sinó amb la concurrència de 5-6 forces polítiques, però normalment les mateixes. Això ha canviat. I, per tant, estem assistint a un nou escenari. I, insisteixo, això és tributari de la crisi econòmica que hem viscut aquests últims anys, no només de la crisi en si, sinó de la mala governança, de la governança opaca, de veure el paper de la troika, la mala gestió que n'han fet alguns governs i, sobretot, insisteixo, la corrupció, però no la corrupció com a fenomen autònom, per si sol, sinó que la corrupció no deixa de tenir un origen, que és la mare de totes les corrupcions, que és el finançament dels partits polítics i que en definitiva és la partitocràcia instal·lada en el poder, i això és el que ha acabat, diguem, posant en qüestió tot el sistema.
Sí. Escolteu converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra com tots els dissabtes des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona aquest dissabte amb el Joan Maria Claveguera, Leandro Lamor, Enric Sierra, Joan Carles Valero i el convidat d'avui, el senyor Joan Ridao, membre del Consell de Garanties Estatutàries i també professor de dret constitucional de la Universitat de Barcelona. Volia demanar la paraula, o l'han demanada, el Joan Carles, l'Enric i el Claveguera. Doncs vinga,
sí, jo...
Joan Carles, endavant.
Sí, jo només recordar-li la segona part de la meva pregunta sobre el jutge Santiago Vidal, que ha estat castigat.
Bueno, jo m'hi he referit quan genèricament.
Només dir-li que sí. Si creu vostè que serà una mena de Baltasar Garzón, que durarà poc a la política...
El senyor Ridao és pitoríssim.
No ho sé,
no ho sé, és que almenys les experiències que hi han de jutges d'anada i volta, de tornada, d'anada i tornada,
han tingut mala experiència els jutges que s'han ficat a la política.
Sí, no sé, les vicissituds de cadascú, que el cas Garzón va ser un cas molt particular.
Com veu la política de Santiago Vidal perquè va fer una Constitució? És bona la Constitució que va fer, vostè que és especialista?
Vostè vol posar-me un compromís? No, jo li dic sincerament, jo el conec fa molts anys, l'he tractat i evidentment tinc opinió formada sobre la persona, no? El més rellevant és, escolti'm, jo sincerament, i per això el propi Consell del Poder Judicial no s'ha atrevit a expulsar-lo de la carrera, a vostè li agradarà més o menys, però que un jutge a l'empara de la llibertat d'expressió fora de la feina com a aplicador de dret es dediqui a redactar una constitució que ningú no li ha demanat, però que en definitiva des del voluntarisme, la bona fe, doncs què vol que li digui, no merita, diguem, una expulsió de la carrera judicial.
Home, si jo faig una feina pel país m'acomiaden, de la DC.
Bueno, això no sé, però en qualsevol cas, diguem que en aquest món que estem vivint tan complicat hi ha molts altres problemes que no pas aquest, que no és el més important, no?
De tota manera, volia fer un comentari sobre això. Jo estic segur que si hi ha un jutge, el jutge Ruth, per exemple, aleshores de fora de feina fa una proposta de reforma de la Constitució espanyola, estic absolutament segur que no hagués tingut cap...
És molt probable.
Sí, però dinamitar sí.
Però jo
sistema...
Jo volia tornar al que deia l'amic Valero sobre Podem o Podemos, no? És veritat que Espanya doncs entra amb molta força i s'està parlant de que pot trencar el bipartidisme. A Catalunya què pot passar? Perquè a Catalunya fins ara hem tingut un discurs unionista versus independentistes i sobre i aquestes eleccions que es plantegen el 27 de setembre estan en aquests termes, no? Podem o Podemos, que es presentaran a aquestes eleccions i que manté, diguéssim, una ambigüitat en aquest sentit, entrarà amb força. Pot acabar de distorsionar aquesta bipolarització que hi ha, sobretot en el debat a Catalunya?
A veure, a Catalunya la complexitat del nostre sistema polític és que aquí l'antagonisme, a diferència del que ara es deia, no és només en el terreny, diguem, de la identificació comunitària o nacional, sinó que també hi ha un antagonisme, un eix esquerra-dreta, que sempre creuen, no?
Que ha quedat una mica
de tal manera que Catalunya, clar, a Catalunya concorren més forces polítiques, 7, 8, fins i tot 9 en el pròxim Parlament, i per tant una més que probable atomització, precisament per aquesta complexitat, no? En aquest sentit hi ha algunes forces que estan clarament definides en l'eix esquerra-dreta. El cas de Podem és una mica singular, perquè van passar de ser l'esquerra anticapitalista, la socialdemocràcia que s'inspira, diguem, en l'escandinava, a modificar, diguem, algun dels seus plantejaments, i finalment, fins i tot, si no recordo malament, a dir que no són ben bé ni de dretes ni d'esquerres. Però diguem que en aquest eix està més connotat. En l'eix, diguem, nacional, de moment han dit no ens definim, ja ho decidirem, no? I dient que des d'una perspectiva o des d'una lògica democràtica acceptaven el dret a decidir, però no s'han posicionat. Jo crec que això, lògicament, aquesta manca de claredat no ajuda des del punt de vista electoral. Crec que els electors d'un signe o d'un color o altre lògicament demandaran una major claredat, no? Des d'aquest punt de vista jo crec que Podem, o amb la denominació que sigui, que ho desconec, doncs s'haurà de clarificar. Ara, aquestes pròximes eleccions segurament no seran necessàriament les que ho permetin fer, perquè són les eleccions de caràcter local, on les dinàmiques, diguem, que estan en joc són d'altre tipus, i per tant probablement haurem d'esperar més tard, no?, per abans del 27 de setembre les eleccions del Parlament, però crec que la clarificació haurà de ser.
Però siguin aquestes o siguin unes altres eleccions, el que està clar, el que avancen totes les enquestes, tots els estudis que s'estan fent, és constaten que hi ha un creixement de partits emergents en detriment dels històrics, sigui per la crisi econòmica, sigui per la mala praxi de molts polítics d'aquests partits anomenats tradicionals, la qual cosa es traduirà en una, no ingovernabilitat, però sí moltes dificultats per governar, sigui la cambra que sigui. Escolti'm, això no els hi passa als Estats Units, no els hi passa a Anglaterra, no els hi passa a França, que tenen sistemes majoritaris. Creu que en aquests moments el sistema proporcional és el més adient per la societat?
Jo sempre, sempre l'he defensat i sempre l'hi defensaré. És més, el debat en aquest país gira al voltant de com fer encara molt més proporcional l'actual sistema electoral. La llei electoral catalana, tan criticada de vegades, ha arribat a un nivell de proporcionalitat altíssim, al 96%, és a dir, la correspondència entre el vot i els diputats arriba gairebé al 100%, no sempre. En el cas espanyol, la llei orgànica, la LOREG, doncs no tradueix això exactament, el 100%, perquè no arriba ni al 85-86%, perquè hi ha circunscripcions molt petites provincials que elegeixen entre 3 i 4 diputats, per tant les terceres o quartes forces polítiques no arriben mai a tenir representació. Per tant, la demanda aquí va en aquesta línia: hem de garantir la màxima proporcionalitat, i estic convençut que això és el millor. El sistema majoritari té l'inconvenient des del punt de vista democràtic, no? El first past the one, que es diu, no? Que només un vot més que el teu adversari descarta la teva presència al Parlament. A mi això no em sembla lògic, és a dir, que en un districte uninominal es presenti un candidat, el senyor Sierra, per exemple, no? I el seu adversari el superi amb ell per un sol vot, el senyor Sierra no està al Parlament ni tot allò que ell pugui representar. Per tant, des del punt de vista democràtic, a banda de la manca de tradició que això pot tenir, diguem, en el nostre sistema, a mi no m'ha agradat mai.
Però per governar obligarà a fer aliances que en alguns aspectes poden ser contra natura. Bueno, i no voldria comparar-ho, sí, però Syriza, sí, a Grècia, sí, s'ha aliat amb un partit en què en molts aspectes és que no té res a veure.
Efectivament, bueno, efectivament, en el cas de Syriza, la necessitat, diguem, de coalitzar-se amb qui fos, però sobretot l'antagonisme amb els conservadors, ha fet una aliança, diguem, estranya, no? A Itàlia, per exemple, que hi ha una experiència coalicional, diguem, important, doncs hi ha hagut des de missos històrics entre la Democràcia Cristiana i el Partit Comunista, amb el concurs del Partit Socialista, hi ha hagut de tot, i ha estat un partit, diguem, relativament, un país relativament estable, però perfectament governable, no? A casa nostra l'experiència coalicional en el món local ha estat molt rica també, i ha suposat que molts municipis es poguessin governar. Per tant, no hem de veure el fenomen coalicional o els acords o aliances com un defecte, i necessàriament com una virtut el fet de que hi hagi un partit fort que governi en solitari. Li diré més, les coalicions afavoreixen el diàleg, estalvien a l'ordeno y mando, i una miqueta el que fan és esmorteir, de vegades els programes, els objectius, diguem, absolutament, diguem, totals que tenen alguns partits quan guanyen les eleccions. Per tant, segurament haurem d'estrenar una nova mentalitat. Ara, si vostè em diu, no sé, l'Ajuntament de Barcelona per governar caldrà el concurs de 4 o 5 forces polítiques, home, serà complicat, això serà complicat.
No obstant, pagarem cara el fet de no haver fet una llei catalana electoral?
Miri, jo repeteixo el que he dit ara fa un moment, en el sentit de que hi ha hem mitificat el tema de la llei electoral, no tant pel resultat que dona l'actual, sinó perquè no en tenim. És a dir, l'actual sistema és tributari de la llei espanyola, i des de l'any 79 hi ha una transitòria a l'Estatut que diu que haurem de fer una llei, no l'han fet mai. I és una anomalia democràtica, i som l'única comunitat de l'Estat que no en té. Això és negatiu. Ara, que l'actual sistema, contràriament al que es diu, és un molt mal sistema i és absolutament desproporcional, no és veritat. Insisteixo, la representació, que lògicament prima aquells territoris, diguem, amb menys població, al final no ha estat tan dolenta. Per tant, jo crec que això no penalitzarà. El que fa mal efecte, cregui, més que amb un mandat tan clar a l'Estatut, que arriba a ser tan grotesc que l'actual Estatut, amb una disposició transitòria, diu que la transitòria de l'any 79 és tota vàlida, home, això fa molt mal efecte i lògicament no qualifica massa els partits polítics, no?
En 8 minuts i acabem ja el conversa d'aquest dissabte, Leandro i Joan Carles, vinga.
Sí, vostè té una considerable trajectòria política, ha estat molts anys una de les cares visibles i també a la direcció d'Esquerra Republicana. Alguna vegada li truquen d'Esquerra Republicana per demanar-li consell?
Poc, però vaja, tampoc... Cregui'm que fins i tot des del moment que vaig assumir les funcions de membre del Consell de Garanties, gairebé ho trobo saludable i més confortable. Cregui'm que em sento molt més tranquil a l'hora d'exercir les meves funcions, amb prou distanciament, objectivitat i independència, si no mantinc relacions orgàniques, fluides amb Esquerra ni amb cap altra opció política. Cregui'm que em sento més còmode, no? Però al marge d'això, sí, la veritat, tinc una relació cordial, correcta, però no massa estreta, sí, efectivament, però vaja, no, insisteixo que això no ha de ser un problema. I en l'actual moment, insisteixo, a mi em garanteix, diguem, aquesta independència de criteri que necessito, no?
De totes maneres, fa uns dies, almenys jo vaig llegir algun diari, sí, de la xarxa, que hi havia sectors d'Esquerra que els agradaria que el senyor Ridao...
Jo vaig veure, la veritat, no sé d'on t'ha sortit, no hi perdi ni un minut, la veritat és que no sé ni d'on sortia.
En absolut. Política.
No, jo, home, després d'estar, com vostè deia, una trajectòria més o menys dilatada, que evidentment altra gent ha estat molts més anys que jo, no? Però els primers mesos o el primer any, doncs lògicament aquesta inèrcia, doncs la portes i aquest coquet, no?, a dintre, doncs. Però ara no, sincerament, la docència, la feina que tinc al Consell m'agrada, em motiva i porto una vida més ordenada, més tranquil·la, i a nivell familiar i personal cregui'm que és molt més gratificant.
Però el veu bé, el seu expertit? O el seu partit?
Això de... no, ni el veig bé ni el deixo de veure bé, perquè no em dedico, diguem, a valorar ni la feina que fan els partits, sobretot atesa la meva actual condició, no? Jo, és a dir, jo puc donar compte sobretot del que vaig fer durant la meva executòria i de la feina que faig ara en els meus àmbits corresponents, però vaja, no faig analista polític.
Només porta 3-4 anys fora de la política. Creu que en aquests 3-4 anys ha canviat més la política que en tots els més de 20 anys?
Això és una consideració més de caràcter general, que sí, que evidentment que puc fer i que comparteixo, i lògicament això que explicàvem ara fa un instant, no? És a dir, estem vivint un moment que genera molta incertesa d'una banda, no? Perquè no sabem exactament què és el que passarà després d'un any amb un cicle electoral molt atapeït. En segon lloc, estem veient, diguem, que emergeixen noves opcions polítiques, que algunes designa clarament rupturista, una erosió i un desgast descomunal dels partits tradicionals. I clar, des d'aquest punt de vista, doncs, la situació canviarà, no? El que passa que...
I a nivell de Catalunya, vostè és jove encara, però va començar molt jove en política, i encara va viure aquella etapa en la que es parlava de l'oasi català.
Sí.
Vist el que ha passat després, vostè s'imaginava aquest oasi al final?
Veure, l'oasi català, què era l'oasi? Definim l'oasi català, perquè això és un terme que té moltes accepcions. Sí, per oasi
més
català...
és que venia de Madrid aquesta accepció.
Sí,
bueno,
però
també havia estat utilitzada per periodistes catalans.
Independentment de l'autoria, independentment de l'origen, l'autoria, l'etiqueta, és a dir, si per oasi entenem que Catalunya, independentment de les opcions polítiques de cadascú, hi havia una relació fluida, transversal, una vocació de diàleg i no aquest antagonisme tan aferrissat que hi ha entre esquerra, dreta, Madrid, etc., jo diria que Catalunya s'ha respirat aquest clima, no? Jo diria que encara perviu d'una o altra forma, perquè... No diria que els partits o els polítics sobreactuïn necessàriament, però lògicament l'antagonisme s'exhibeix des d'una tribuna, no es tradueix necessàriament en una mala relació personal, i jo crec que això sempre s'ha mantingut. També li diré que la política espanyola, jo que l'he viscut i a més hi he viscut molt bé, m'he sentit molt ben tractat i respectat, i és veritat que hi ha aquest antagonisme més ferotge que es tradueix al quiosc també, eh? Sí, l'esquerra-dreta té una translació amb l'esquerra-dreta mediàtica, no? I per tant, uns van amb un diari amb una xella, els altres van amb un altre diari amb una altra xella. Malgrat aquest antagonisme, creguin que el clima no és a vegades el que destilen algunes imatges o algunes informacions, etc. És a dir, és molt més... Ara, crec que el clima que hi ha hagut a Catalunya, i crec que es manté, malgrat tot, és més raonable. Sí. Perquè, insisteixo, hi ha aquest pluralisme moderat, no?, que fa que, bueno, hi hagi gent que de vegades, doncs, no? Comunica o té una relació més fluida, diguem, amb altra gent, no?
Bueno, jo, si em permet, discrepo una mica del pluralisme quan es fan editorials conjuntes i quan, precisament, el que era el rival seu en l'etapa política de vostè com a secretari general, que vostè era d'un partit que formava part del tripartit, ara veu que el seu rival polític, que vull dir que l'ha atribuït totes les desgràcies que passa a Catalunya al tripartit, ara és soci de govern. No, vull dir, no sé què vostè pensa ara des de la distància una mica el que són les coses, no?
Jo pensi que la política té vicissituds i penalitats i contradiccions i injustícies, això a banda, no menys que el que vostè pugui experimentar en la seva vida professional o qualsevol dels que estem aquí en una redacció d'un diari, en una empresa, etc. Passa que la política està més exposada i a més hi ha rendició de comptes, hi ha eleccions periòdicament, per tant, no és el mateix, però misèries hi ha a totes les esferes de la vida, no? Ara, això és una cosa, i l'altra que jo sostinc, que malgrat tot, fora, diguem, d'aquest atrezzo que la gent coneix a través dels mitjans, etc., a Catalunya hi ha hagut un clima prou convivencial, que evidentment, quan hi ha eleccions, canvia una miqueta, no? És lògic, no? Però hi ha estat sempre. Ara, hi ha episodis com el tema Pujol que recentment que ha contribuït segurament doncs, a implosionar una mica aquest clima. És possible, no? I un cert acarnissament, i un passar comptes, i un no sé què, és possible. Però malgrat tot jo crec que aquest clima s'ha mantingut. I és un element distintiu i diferencial, no? Per bé.
No, jo li vull parlar del 27 de setembre, eleccions autonòmiques. Sí. Relacionat 27S amb independència és enganyar el ciutadà, senyor Ridao?
No, abans, bueno, ho deien d'una o altra forma, és a dir, aquestes eleccions s'han convertit, com es diu, en unes plebiscitàries...
No existeixen.
Què és un... Bueno, efectivament, no existeixen, però és una denominació...
Caire que li vol donar uns
partits. Perquè un plebiscit, què vol dir? Un plebiscit vol dir que la gent se li demana doncs, que decideixi doncs, si o no una proposta concreta. Aleshores,
però dins d'un programa electoral.
Sí, jo entenc que els partits polítics estan cridats, no?, des del punt de vista de que el propi president que convoca les eleccions les fa sota, diguem, sota aquest signe, estan cridats a que en el seu programa... doncs clarifiquin quina posició tenen al voltant, diguem, del procés i si estan obertament a favor o en contra de la secessió. Per què? Perquè hi ha uns quants partits, i començant pel qui convoca les eleccions, que ho farà, i hi ha un Parlament que sortirà elegit l'endemà de les eleccions, en què es dirimiran, diguem, majories i minories al voltant d'aquesta qüestió. Per tant, cregui'm que tots els partits polítics que concorren a aquestes eleccions en el seu programa incorporarà d'una o altra forma un pronunciament a favor o en contra d'això. Per tant, això les convertirà necessàriament en plebiscitàries. El dilema no és aquest. Jo crec que podem discutir si això és millor o pitjor. Segurament no hi ha una altra alternativa en aquests moments, no? Com ha dit el propi president Mas. El dilema és si amb això n'hi ha prou, o si hi haurà d'haver una consulta, o si aquesta declaració es pot fer efectiva l'endemà, o hem d'esperar... Bueno, i això depèn d'aquest full de ruta que haurà de confluir i que en aquests moments estan elaborant algunes forces polítiques, no? Sense menystenir, per descomptat, la legitimitat d'aquells que s'hi oposen i que faran un plantejament totalment contrari, no?
Vostè creu que el president Rajoy convocarà les generals el 27 de setembre?
Coneixent-lo una miqueta, crec que esgotarà el mandat tot el que pugui. No només per aquella cosa del tancredisme, no?, que caracteritza idiosincràsicament el personatge, sinó també perquè no hi té res a guanyar convocant abans, entre altres coses, perquè la situació econòmica, encara que sigui en termes macro, pot anar millorant amb el temps.
I sí, per però tant, les generals voten més catalans que no les autonòmiques, no?
Sí, però creguin que no seran en clau territorial, només la gent va votar les eleccions generals sabent que, malgrat tot, si encara pertany a Catalunya, a Espanya, etc., doncs, evidentment, els designis del govern de l'Estat doncs depenen si hi ha el PP o Podemos o el PSOE. Creguin que la gent, diguem, és molt més intel·ligent que el que de vegades es pensen molts polítics. La gent actua a l'hora d'anar a votar amb un càlcul egoista, legítim, un cost-benefici. Per tant, des d'aquest punt de vista tot està obert.
Molt bé, el que no està obert és el programa, hem d'acabar ja, estem arribant pràcticament a les 2 de la tarda. Agrair al senyor Joan Ridao l'estar d'avui amb nosaltres aquí al Converses de la cadena COPE Catalunya Andorra. Moltíssima sort.
Gràcies, molt amable.
També gràcies a la Tomeia Claveguera, Leandro Lamor, Enric Sierra, Joan Carles Valero. Tornem com sempre dissabte que ve des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
Adéu.